Vos té sort, perquè tu sí que pots llegir els nostres ingredients. Troba'ns a botigues o a edgarcooper.com.
Bon dia, són les dues. Pere Aragonès marca el pròxim objectiu des del món a RAC1, reclama reformar també el delicte de malversació i el govern espanyol no s'hi posa malament.
Les coses no cauen del cel. Hem estat batallant durant molt de temps perquè s'eliminés la sedició. Ara, doncs, toca obrir aquesta altra batalla en l'àmbit d'aquesta utilització perversa de la malversació.
La proposició de llei que s'ha presentat no se toca la malversació. Tampoco se toca la rebel·lió. Tampoco se toca la desobediència. Es decir, ahora en tramitación parlamentaria, vamos a ver los grupos que proponen, porque todo esto, además de adaptarnos a la legislación penal, tiene una clave y es construir convivencia.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha respost des de la SER les declaracions que Aragonès ha fet, com dèiem, al món a RAC1. En la mateixa entrevista, el president ha negat amb vehemència que la reforma del delicte de sedició faciliti l'extradició de Carles Puigdemont ni empitjori la situació dels represaliats.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem el més destacat d'aquesta entrevista que Jordi Basté ha fet al president aragonès, també de la resposta del govern espanyol que no tanca la porta a parlar ara de la malversació i tot plegat ha indignat encara més el Partit Popular. Per variar, qui ha carregat més fort ha estat Isabel Díaz Ayuso, que ha fet servir la polèmica per intentar treure protagonisme a la manifestació d'ahir a Madrid contra la seva gestió en matèria sanitària. També parlarem de l'important operació policial que s'ha fet a Albània contra una xarxa que hauria estafat 2.400 milions a inversors en criptomonedes. La primera denúncia la va presentar una veïna de Puigcerdà, però només a l'Estat hi hauria 17.000 víctimes més. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Martín, hi ha posat més xifres.
Estamos hablando de que esta organización podía obtener un beneficio de unos 400 euros al minuto, 50 millones de euros en un trimestre, y estamos hablando de más de 2.000 millones de euros en beneficio generado por la estafa.
En l'operació han participat policies de 8 països, com els Mossos d'Esquadra. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
La selecció espanyola ha començat fa pocs minuts la concentració pel Mundial de Qatar.
Amb 7 blaugranes que, juntament amb la resta de convocats, viatjaran demà cap a Jordània per disputar l'últim amistós abans del Mundial. També ha quedat concentrada avui la vigent campiona, França, amb una baixa d'última hora, la del central Kimpembe. Tot plegat el dia que hem sabut les llistes definitives de la Tunísia i Ghana, aquesta última amb el davanter de l'Atlètic Club Iñaki Williams. El Mundial començarà d'aquí a 6 dies i agafarà el relleu de les competicions de clubs que a casa nostra es van acomiadar amb la primera ronda de la Copa del Rei. Finalment, 3 dels 7 equips catalans han passat a segona ronda, els dos de primera, Girona i Espanyol, i el Nàstic de la Primera Federació. Dimecres es farà el sorteig de la segona ronda.
I pel que fa al temps, aquesta setmana ha d'arribar el fred, però no serà fins al cap de setmana. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, de moment avui es mantindrà l'ambient suau, demà no s'esperen canvis pel que fa a la temperatura, baixa dimecres, però torna a pujar de gra dijous i serà a partir de divendres, quan els termòmetres baixaran de manera més clara i tindrem un cap de setmana amb un ambient més tardorenc. De moment, aquesta tarda, amb un cel enterbolit, mig ennuvolat, i a tot estirar amb algun ruixat aïllat cap a punts del Pirineu de Lleida, uns ruixats que demà repetiran, especialment Pirineu i Prepirineu Lleidatà, també cap al Pla de Lleida o al voltant del massís dels Ports. A la resta tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb vent de ponent que bufarà a moltes comarques.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès aspira a reformar el delicte de malversació perquè no es pugui imputar els processats per l'1 d'octubre. El president defensa la reforma del Codi Penal que Esquerra ha pactat amb el PSOE i nega que faciliti l'extradició dels exiliats ni que empitjori la situació de cap dels represaliats del procés. N'ha parlat en una extensa entrevista al món a RAC1, Marc Martínez Amat.
Aragonès diu que després de la batalla per abolir la sedició, ara tocarà afrontar la de la malversació en el tràmit parlamentari de la reforma, un delicte que el PP va reformar el 2015 perquè es pogués castigar, tot i que els acusats no s'haguessin embutxacat diners. Recorda que per això els jutjats pel 9-N, a diferència dels de l'UO, no se'ls va acusar d'aquest delicte.
Votar no és delicte. Organitzar un referèndum no és delicte. Estar compromès amb la independència de Catalunya no és delicte. Per tant, com que creiem que no és delicte, doncs, de la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara el que cal és reformar la malversació perquè allò que no era delicte, el 9-N, i ells consideren que sí que ho era l'1 d'octubre, deixi de ser delicte una altra vegada.
El president assegura que la reforma del Codi Penal no s'ha fet pensant en persones concretes, ni en Marta Rovira ni en Carles Puigdemont, i creu que no es podrà fer servir per extradir l'expresident. Diu que els exiliats estan pendents d'altres litigis.
Preocupa d'aquests canvis? No. Primerament, perquè redueixen l'abast del delicte, redueixen les penes, però és que si haguéssim volgut fer-ho, perquè els delictes ja ho haguéssim fet, perquè és que els desordres públics agreujats ja hi són en el Codi Penal ara, amb un abast molt més ampli. Ara el que hi ha és la sedició, i per tant ja haguéssim pogut fer-ho per altres delictes. Per tant, ningú empitjora la seva situació, i la batalla fonamentalment d'una part de les persones que estan a l'exili és com es configuren les euroordres.
I també nega que el nou redactat del delicte de desordres públics doni més eines per perseguir un referèndum no autoritzat per l'Estat com el de l'1 d'octubre.
De moment, el que hi ha hagut per l'1 d'octubre és uns quants condemnats per sedició que desapareix aquest delicte. I aquí ha dit fins i tot que ocupar els col·legis electorals, quan vam anar a dormir els col·legis electorals, això ara seria delicte, no? Perquè, que jo sàpiga, no vam entrar als col·legis electorals amb violència, no vam entrar trencant portes i finestres. Estàvem allà, la porta estava oberta, els locals estaven a disposició.
Aragonès reconeix que el marge de repressió que té l'Estat no s'elimina al 100% amb la reforma, però es redueix, i diu que si algú es vol posar a les ulleres del fiscal més fatxa per veure què es podrà perseguir amb el nou text, ho hauria de comparar amb el Codi Penal actual, que segons ell permet una persecució de més intensitat.
Doncs bé, el govern espanyol està disposat a estudiar la reforma de la malversació quan els republicans l'impulsin com esmena a la reforma del Codi Penal. Félix Bolaños ha estat prudent en declaracions a la sèrie, també ho ha estat a Televisió Espanyola la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Lo que haremos será estudiarla en profundidad. Pues lo que tenemos que hacer es esperar esa tramitación, y el Grupo Parlamentario Socialista lo que hará será eso, estudiar las enmiendas que se presenten por los grupos.
Yo no sé qué enmiendas se van a presentar, no lo sé. Si las enmiendas tienen el fruto y el apoyo de una mayoría parlamentaria, es que estamos en una democracia.
Alberto Núñez Feijóo acaba de definir tot com l'última cacicada de Pedro Sánchez, demana al PSOE que se'n desmarqui. De fet, presumeix d'haver parlat amb barons territorials socialistes que diu no ho comparteixen. Feijóo ha provat de ser contundent, però Isabel Díaz Ayuso l'ha tornat a avançar per la dreta. A Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. El PP anuncia accions en diversos fronts per retratar el PSOE, per forçar càrrecs socialistes a desmarcar-se de Pedro Sánchez, i en aquest context és quan Feijóo parla de cacicada.
No existen convicciones profundas detrás de esta metamorfosis socialista. No es que haya mutado su ideario, ni se hayan reconvertido todos los simpatizantes de este partido. Al revés, muchos, digo muchos, me han trasladado en los últimos días, como antes, por otras cosas y otras decisiones, su malestar, su estupefacción y su tristeza.
Però qui avança Feijóo per la dreta torna a ser Isabel Díaz Ayuso, que avui tenia una conferència i on ha utilitzat més de la meitat del temps a parlar precisament de la sedició. Denuncia que Pedro Sánchez vol desmuntar Madrid per afavorir Catalunya i ha evitat parlar de la vaga de metges i la massiva manifestació d'ahir a Madrid, més enllà de desqualificar-la.
Detrás de este deterioro y asalto a las instituciones hay un plan con una ideología clara detrás. Instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una república federal laica de facto. En esto está trabajando el gobierno y sus socios parlamentarios.
I part de tot aquest pla, n'ha dit, és que Catalunya s'emporti inversions a costa de Madrid, com per exemple el macroprojecte de microxips anunciat la setmana passada per la multinacional Cisco.
A Catalunya, de moment, només els comuns parlen obertament de reformar el delicte de malversació. El portaveu Joan Mena creu que cal acotar-lo per no perseguir les persones que no s'embutxaquen diners.
El que hem de fer és garantir que el delicte de malversació no serveixi per perseguir i per reprimir políticament a qui no ha malversat, però és evident que hem de concretar què vol dir aquest delicte de malversació, perquè la corrupció, evidentment, ha de ser perseguida. Per tant, hem de buscar aquest equilibri i hem de buscar quin és el millor dels encaixos jurídics.
Els partits independentistes són molt escèptics amb la proposta d'Aragonès. Volen veure la lletra petita de les esmenes, però de moment critiquen de valent la reforma del Codi Penal. Junts per Catalunya, de fet, ja avança que si el text no canvia substancialment, s'hi oposaran. Segiró.
El portaveu de Junts, Josep Rius, denuncia que l'acord entre el govern espanyol i Esquerra no deroga del tot la sedició. Assegura que la justícia podria continuar considerant delicte els fets de l'1 d'octubre a través d'aquests desordres públics agreujats.
La proposta de reforma del delicte de sedició sembla redactada pel jutge Marchena, perquè recull l'esperit de la sentència de l'1 d'octubre. És una reforma amb una clara intencionalitat de persecució política a l'independentisme i en particular al president Puigdemont. Junts està treballant i presentarà esmenes i els avancem que si no hi ha canvis, doncs difícilment hi podrem donar suport.
En la mateixa línia, la CUP també denuncia que la reforma de la sedició aplana el camí, diuen, a la repressió de l'Estat. Maria Sirvent lamenta que criminalitza l'activisme.
No ajuda gens que mentre sortim a escoltar el territori es facin reformes del Codi Penal que aplanen la repressió, que persegueix aquelles que lluiten pels drets civils, socials i polítics del nostre país. No ajuda gens que fem intercanvis per tal de vendre a aquelles que cada dia són al carrer.
Sirvent assegura que aquest pacte amb la Moncloa allunya encara més els copaires dels pressupostos de la Generalitat, els aprova, diu, a una esmena a la totalitat.
Un altre punt de l'àmbit polític, Reyes Maroto serà la candidata del PSOE a l'alcaldia de Madrid. Aquest matí la ministra d'Indústria ha anunciat que es presentaria a les primàries del partit per ser la persona que disputi l'alcaldia a José Luis Martínez Almeida.
Quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid y voy a dejarme la piel en esta tarea porque amo esta ciudad. Porque esta ciudad necesita un cambio de políticas para que los madrileños y madrileñas tengan el Madrid que se merece.
A l'actual alcalde madrileny, però l'anunci de Maroto no li ha fet cap por. De fet, en declaracions a Televisió Espanyola directament se n'ha rigut.
Creo que todos hemos sido conscientes del vodevil en que han convertido la designación de este candidato, de las filtraciones por todos lados que han dado a todos los medios de comunicación sin discriminar a ninguno, donde todos han ido recogiendo esos nombres, hasta el punto de que a todos lo de Jorge Javier Vázquez nos pareció que era creíble. O sea, el problema que tiene el Partido Socialista en Madrid es que cuando dicen que Jorge Javier Vázquez puede ser candidato del PSOE al ayuntamiento, no lo desmienten, porque todo el mundo entiende que puede ser creíble.
De moment, tot i aquest anunci, Pedro Sánchez no vol substituir Maroto al Consell de Ministres. La vaga de transportistes que ha convocat la Plataforma Espanyola en Defensa del Transport no ha tingut cap seguiment a Catalunya. Aquest matí s'havia convocat una manifestació de camions per tallar la Gran Via a Barcelona, però s'ha acabat desconvocant perquè no s'hi ha presentat ningú. A Madrid, els transportistes sí que s'han manifestat a l'entorn de l'estació d'Atocha. A Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, han estat uns 1.500 transportistes procedents de diferents punts d'Espanya, onejaven banderes d'Andalusia, del País Basc, de les Illes Balears i fins i tot alguna senyera. La plataforma assegura que les mesures preses per la Moncloa fa 8 mesos ara són insuficients, ho deia el seu portaveu Manuel Hernández.
Llegamos a esta situación abocados y empujados a tener que dar este paso. No queríamos para nada volver a convocar un paro, pero estamos viendo que pues la involucración de la administración está siendo nula.
De fet, els manifestants amenacen d'allargar la vaga tant com calgui i assenyalen a la ministra de Transports com a principal responsable. Justament, Raquel Sánchez posava aigua al vi i relativitzava l'impacte de la protesta.
Se han producido tan solo 14 incidencias y por otra parte, pues también agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad. El seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos.
Els transportistes, per cert, denuncien haver rebut pressions perquè no fessin vaga.
Una altra aturada que continua endant-se és la dels tripulants de cabina de Vueling. La companyia diu que avui podrà operar el 88% dels vols programats als diferents aeroports de l'estat. Al Prat sortiran 132 dels 160 vols previstos. Ara són les 2:13. De seguida tornem per repassar la crònica policial i judicial.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Si pogués, donaría las gracias a aquella persona que ha decidit donar els òrgans quan ell ha mort. Perquè gràcies a gent com ella, jo estic bé.
A Vall d'Hebron portem més de 1.000 trasplantaments pediàtrics, més de 1.000 noves vides. Ens vols ajudar a seguir donant vida? Entra a vallhebron.com/1000trasplantaments.
Disculpa.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh. A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC 1 migdia.
Ara passa un minut d'un quart de tres. Els Mossos i la Guàrdia Civil, juntament amb policies de 8 països, han desmantellat l'estafa amb criptomonedes més gran investigada fins ara a Europa. Calculen que només a l'Estat hi ha unes 17.000 víctimes i que l'organització criminal guanyava 50 milions d'euros cada trimestre, una investigació que ha durat 4 anys i que va començar a Catalunya. Des de la seu dels Mossos, a Gravenet, Iñigo, bon dia.
Bon dia. La primera denúncia la va posar una dona de Puigcerdà, tot un paradigma de com l'entramat criminal captava les possibles víctimes. Primer, els proposava una petita inversió, els feia creure que estaven guanyant molts diners gràcies a webs falses i quan hi posaven aquestes quantitats ja no els podien retirar, ho ha explicat el cap d'investigació dels Mossos, Joan Carles Granja.
Li van fer veure amb unes webs que feien ells, l'organització, de manera fraudulenta, que els seus 250 euros anava pujant de manera contínua, i això feia que aquesta persona anés depositant cada vegada més i més diners. Val? Aquesta persona, quan estaves a la comissaria, el que denuncia són mig milió d'euros.
El contacte amb les víctimes era telefònic i molt personalitzat. Tenien centenars de persones treballant en call centers a països com Albània, Ucraïna o Geòrgia, que tenien una fitxa de cada víctima com si fossin clients, anotant circumstàncies personals i quan i com era millor dirigir la conversa. A Espanya hi trucaven des d'Albània i, segons Granja, al capdavant hi han identificat figures rellevants.
Gente que ha sido asesora del ministro de Interior. O sea, hablamos de gente muy importante. Vosotros realmente colocamos a una de las personas en la punta de la pirámide, y es a quien realmente queremos llegar. Al fin y al cabo, los call centers, si no están estos capos, dejan de existir.
Els investigadors han detectat centenars de webs de l'organització. Alguna fins i tot s'ha anunciat en clubs de futbol professional a Espanya. L'operació encara està oberta perquè falta per trobar 3 dels 5 líders d'aquest grup.
Més coses al pederasta confés del cas Maristes. Joaquim Benítez té 10 dies per entrar a la presó. Aquest matí l'Audiència de Barcelona li ha notificat la sentència del Tribunal Suprem que confirma la condemna a 21 anys de presó i li ha donat l'ordre d'entrada. Benítez entrarà a la garjola més de 3 anys després del judici i gairebé 7 des que es van destapar els abusos. Laia Colomer.
Com ja va passar durant el judici, Joaquim Benítez ha arribat a l'Audiència de Barcelona tapat amb un passamuntanyes, amb gorra i ulleres de sol. Un cop dins, li han donat l'ordre d'entrada a la presó. Ara que la sentència ja es ferma i ha sortit exactament igual, tapat i corrents perquè la premsa no el pogués aturar. A fora també l'esperava Manuel Barbero, el pare d'una de les víctimes que va destapar l'escàndol dels Maristes. Barbero lamenta que hagi passat tant temps des que Benítez confessés els abusos i demana una investigació a fons per aclarir si l'escola els coneixia.
El colegio lo amparó desde el año 86, lo dijo Joaquín Benítez al tribunal. Os pido a la prensa que rescatéis las declaraciones de Joaquín Benítez, porque cuando Joaquín Benítez decide denunciarlo vía tribunal, es el propio presidente del tribunal el que lo manda a callar, porque no corresponde con las denuncias.
Joaquín Benítez ara té 10 dies naturals fins dijous de la setmana que ve per entrar a la presó. L'Audiència de Barcelona el va condemnar a 21 anys i 9 mesos de presó per haver abusat sexualment de 4 alumnes menors d'edat. Ara bé, la justícia va rebutjar investigar 13 denúncies més contra Benítez perquè els delictes haurien prescrit.
I avui ha quedat vist per sentència el judici contra el repartidor de menjar a domicili acusat d'haver abusat sexualment de diverses dones entre el novembre del 2020 i el gener del 2021. La fiscalia ha augmentat fins als 36 anys de presó la petició de pena. Inicialment en demanava 19 i ho ha fet després de veure i escoltar informes policials i psicològics que s'han presentat durant el judici i també el testimoni de les víctimes. Entitats pro drets humans tornen a reclamar al Parlament que prohibeixi els projectils de foam a Catalunya quan falten pocs dies perquè la comissió que està revisant el model policial voti les seves conclusions. Han posat en marxa un manifest per fer pressió. Qui ja els ha donat suport és Esther Quintana, avui fa 10 anys que va perdre l'ull per l'impacte d'una bala, en aquest cas de goma, Udal Martínez.
El manifest l'impulsen entitats com el Centre Iridia o Stop Bales de Goma. Consideren que en els últims anys ha quedat demostrat que el FOAM no ha servit per garantir la seguretat dels manifestants. Des de que es van prohibir les bales de goma, els projectils de FOAM han provocat almenys 6 lesions greus i, en 3 casos, la pèrdua d'un ull. Esther Quintana creu que això és prou motiu per acabar amb el seu ús.
Ens van dir que serien molt més precisos, que eren menys lesius i que, per tant, es podria garantir la traçabilitat d'aquests projectils fins que arriben al seu objectiu. Això no és veritat. Tenim 3 ulls buidats. No es pot garantir una traçabilitat d'aquests projectils.
Justament Iridia ha anunciat avui que reclamarà 270.000 euros a la Generalitat per un dels casos que hi va haver durant les manifestacions posteriors a la sentència del procés. És el d'un jove extutelat que va rebre l'impacte d'un projectil, tot i que ni tan sols participava a la protesta.
A Barcelona, un sindicat de la Guàrdia Urbana prepara una campanya per denunciar la falta de material i instal·lacions adequades. Es queixa més que cada vegada els agents han de suportar més faltes de respecte al carrer, perquè el mateix ajuntament, diuen, els ha deixat de respectar, Benet.
Amb el lema fins aquí, el sindicat Cipfepol pensa presentar una campanya de denúncia, però els vídeos que ha preparat ja comencen a córrer als grups de WhatsApp dels agents. S'hi veuen vestidors amb barracons, amb fongs i molt mal estat, vehicles abonyegats i armilles que cauen a trossos, o manca de mesures de seguretat en alguna comissaria.
Se abre, paso rápido y me meto.
I tot això contribueix, creuen, a una pèrdua d'autoritat davant la ciutadania. De fet, en un altre vídeo es veu com un grafiter s'acosta a una moto policial a plena llum del dia i s'hi recrea. Acaba pintant els laterals, el vidre frontal i fins i tot un cor al seient. Amb aquests vídeos volen reivindicar més inversió en material i condicions i que instal·lacions noves i modernes com la nova comissaria del Raval no siguin una excepció.
Anem ara cap a Tarragona perquè 4 famílies continuen fora de casa seva gairebé 2 mesos després de les inundacions del dia de Santa Tecla. Els aiguats van destrossar l'interior de 4 xalets al Catllà, al Tarragonès, i van deixar temporalment sense casa 13 persones. Els afectats culpen unes obres de la Diputació de Tarragona d'originar una gran avinguda d'aigua. Detalls, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, les 4 famílies exigeixen a la Diputació de Tarragona que pagui íntegrament el cost de les obres per poder tornar a fer habitables les seves cases construïdes fa només un parell d'anys amb tots els permisos, en una zona que no és inundable. La tarda de Santa Tecla, després de caure més de 100 litres en prop de 2 hores, l'aigua d'un barranc proper va sortir de mare i va arrasar l'interior dels 4 xalets. L'Àngel Alonso és el pare d'una de les 4 famílies afectades i denuncia el cas a RAC1 exigint a la Diputació rapidesa.
Em sorprèn que estigui intrigant tant perquè és molt evident. Ostres, ens equivoquem tots, però aquí t'has cargat la vida de 4 famílies. Assumeixeu i assumeixeu ja, perquè ara estem 4 famílies sense casa i ho han perdut absolutament tot.
La Diputació respon que estan acabant l'informe tècnic per saber què va passar aquella tarda amb les seves obres, els aiguats i els xalets. Unes obres que l'Agència Catalana de l'Aigua confirma a RAC1 van reduir provisionalment la capacitat de sortida d'aigua al barranc. L'ACA afegeix que ho van acceptar amb el benentès, diuen, que la Diputació havia d'assumir qualsevol responsabilitat en cas de danys a tercers.
Mantenim aquesta connexió amb l'Esteve oberta perquè hi ha una nova denúncia contra el govern de la plataforma Aturem Hard Rock, l'antic Barcelona World. Els contraris al macrocomplex de turisme i oci denuncien que la Generalitat ha gastat enguany gairebé 40.000 euros en informes i estudis per aconseguir aprovar el nou planejament urbanístic del Hard Rock. Diuen que el govern menteix quan assegura que el projecte no costarà ni un euro als catalans, Esteve.
La plataforma assegura que la Generalitat, a través de l'Incasòl, ha adjudicat enguany diferents contractes per valor de menys de 15.000 euros cadascun per estalviar-se així haver de treure'ls a informació pública tal i com marca la llei. Són contractes petits per fer estudis i informes sobre la mobilitat o la seva sostenibilitat econòmica, entre d'altres aspectes. Eloi Redon, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, en declaracions a RAC1.
Contrasta molt amb les declaracions del president aragonès que ni un euro públic aniria per aquest projecte. I constata la farsa d'aquest projecte i que necessita múltiples modificacions per intentar encabir-lo en un lloc on no hi pot estar.
Prop de 40.000 euros que la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que sumen els més de 100.000 que la Generalitat diuen ja va gastar l'any passat en estudis semblants. El projecte de Hard Rock es troba aturat a hores d'ara a l'espera que el govern doni llum verda al nou planejament urbanístic als termes de Vilaseca i Salou, a tocar de PortAventura.
A partir del mes de gener, Catalunya tindrà la xifra d'alumnes per professor més baixa de la història. El motiu és que, quan comenci el segon trimestre, 3.500 mestres s'incorporaran al sistema arran de l'acord que van arribar al Departament d'Educació i els sindicats. Segons les dades que us ha avançat aquest matí RAC1, serà el primer cop que la ràtio estarà per sota dels 10 estudiants per cada docent audal.
Fins ara, la ràtio més baixa s'havia registrat al curs 2007-2008 amb 10,54 infants per cada docent, però les retallades derivades de la crisi econòmica de finals dels 2000 van anar disparant aquesta dada fins a superar els 12. En els últims anys, mica en mica, ha tornat a baixar, fins al punt que al gener s'arribarà a un nou mínim de 9,6 alumnes per cada mestre. Les dades no impliquen, però, que a partir d'ara les classes siguin de menys alumnes, sinó que aquests docents s'utilitzen sobretot per atendre els alumnes més necessitats, ho ha explicat a RAC1 la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Cullell.
El nostre sistema educatiu també s'ha fet més complex els darrers anys. Tenim molta més diversitat a les aules, sobretot perquè amb l'escola inclusiva doncs, també incorporem tot aquell alumnat que té necessitats educatives en les escoles ordinàries i hem de donar-hi resposta.
Els nomenaments dels nous professors que entraran al sistema a partir del gener es faran a mitjans del mes de desembre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'aquí a 4 minuts arribarem a 2:15. La selecció espanyola ja està concentrada a les Roces per afrontar el Mundial de Qatar, que comença diumenge, Xavi.
Exacte. Poquet falta ja perquè comenci aquesta competició que ara, lògicament, agafarà tot l'interès o tot el protagonisme pel que fa al futbol. Una selecció espanyola amb 7 blaugranes que han iniciat aquest migdia el camí de Qatar 2022. Espanya és una de les poques seleccions que faltaven per concentrar-se. Avui també ho ha fet l'actual campionat del món, França. Per cert, amb la baixa d'última hora de Kimpembe, tot plegat el dia que hem sabut les convocatòries de Tunísia i de Ghana. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I comencem per l'última hora de la selecció espanyola.
Exacte, concentrada a les Roces, com dèieu, des de 1:45 del migdia. A partir de les 12, els 26 futbolistes convocats per Luis Enrique ja s'han donat cita a les Roces. Pedri, el primer, per cert, i des d'aquesta hora, doncs, que ja s'han anat integrant, concentrant per començar amb la preparació. De fet, l'equip espanyol ja farà un primer entrenament aquesta tarda a les instal·lacions de la Federació Espanyola i demà marxarà a Jordània, on hi jugarà dijous un amistós contra la selecció local. Recordem també que la previsió dels espanyols és arribar al Qatar la matinada següent a aquest últim amistós, amb 5 catalans a les seves files: Sergio Busquets, Jordi Alba i Eric García del Barça, Dani Olmo del Leipzig i David Raya del Brentford. Un dels grans absents, per cert, Sergio Ramos, ha desitjat sort avui a l'equip amb un missatge a les xarxes socials en què reconeix que jugar aquest Mundial, que hauria estat el seu cinquè, era un dels grans somnis que tenia per complir i que, tot i que és dur haver-s'ho de mirar des de casa, tots els dies torna a sortir el sol. Un altre jugador del Barça, Marc-André Ter Stegen, en canvi, no ha pogut viatjar amb la resta dels seus companys d'Alemanya per uns problemes estomacals i, de moment, s'ha quedat a Frankfurt. Això sí, un cop es recuperi, ja s'afegirà a la resta de l'expedició. Com ha fet avui, per exemple, Leo Messi, que ha viatjat amb Di Maria i Paredes a Abu Dhabi, on s'hi trobava ja el combinat argentí, que dimecres jugarà un darrer amistós preparatori. També s'ha concentrat avui França, per exemple, a Clairefontaine, amb un canvi d'última hora i una novetat, el canvi a la defensa, motivat per la baixa, com deies, de Kimpembe per lesió, i el seu lloc l'ocuparà el central del Mónaco, Axel Disasi. La novetat de Deschamps és la convocatòria de Marcus Thuram, el davanter del Mönchengladbach, que ocuparà la plaça vacant que quedava, és a dir, que serà el 26è home de la vigent campiona del món. De fet, avui és l'últim dia per donar llistes. Aquest matí s'ha fet pública la de Ghana, amb Iñaki Williams, el jugador de l'Atlètic Club com a estrella. A més, també la de Tunísia, amb la joia del Manchester United de les seves files, el jove Aníbal Mehbri, de només 19 anys, que ara està cedit al Birmingham. I continuem a l'espera, per exemple, de conèixer la de Mèxic, del Tata Martino, que recordem continua preparant-se en terres gironines i de cara a dimecres jugarà un segon amistós a Montilivi contra Suècia.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
És l'última hora de bona part d'aquestes seleccions que emprenen el camí de Qatar 2022. Falta molt poquet, només 6 dies perquè aquesta cançó, la cançó oficial del Mundial, soni a tota hora, com sabeu, amb un desplegament important de RAC1 i de RAC+1, en què podreu seguir tots els partits d'aquest Mundial que comença a partir de diumenge. Tornem a l'actualitat de les seleccions per començar a escoltar les veus que han sonat en les últimes hores i començarem precisament per la selecció espanyola. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè recent aterrat a Madrid ha parlat Pedri.
Sí, exacte, el migcampista del Barça just s'ha incorporat aquest matí amb la resta dels companys a la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas a Madrid i Pedri ha parlat que de la selecció que tenen, diu que tenir una selecció jove és un avantatge.
Y creo que la selección que tenemos, aparte de ser joven, tiene muchísimas ganas de hacerlo bien, de ganar y creo que eso se ve reflejado en el campo y creo que en vez de ir en contra, creo que va a ir a favor.
També ha parlat en clau Barça. Pedri diu que no és un problema que s'aturi la Lliga, que la reprendran i que no afectarà aquesta aturada pel Mundial.
Es verdad que hay muchas competiciones y muchos partidos seguidos y eso en las piernas, quieras o no, se notan, pero bueno, tenemos muchísima gente que se preocupa por nuestra salud, por estar lo mejor para jugar, un montón de nutricionistas que nos hacen comer bien y estar lo mejor posible para tener energía para el siguiente partido y bueno, aunque haya muchos partidos, siempre intentamos pues llegar lo mejor al siguiente partido y dar el espectáculo que se merece la gente.
Recordem que el Barça ha arribat líder a l'aturada del Mundial amb 2 punts més sobre el segon classificat, que és el Real Madrid.
Pedri, que tot just afronta el seu primer Mundial, tot al contrari de Sergio Busquets, que tot apunta a que jugarà l'últim. Per tant, una de les incògnites serà trobar-li substitut a la selecció, però també al Barça. I precisament Bussi, Laia, ha parlat sobre qui ha d'agafar el seu relleu al club blaugrana.
Sí, en una entrevista a Panenka, Busquets diu que no hi ha dos jugadors iguals i que caldrà adaptar-se per trobar un nou mig centre.
Es que yo tengo unas condiciones muy marcadas que van muy bien para lo que se ha jugado en mi club en estos últimos años y en la selección también bastante, pero eso no quiere decir que ningún jugador sirva. Al final cada jugador tiene sus características y bueno, pues se tienen que adaptar tanto el jugador al equipo como el equipo al jugador y no hay dos jugadores iguales.
I parla de dos possibles noms com els seus relleus, Rodri, i sobretot també un que ha sonat molt pel Barça i que seria la primera preferència per la direcció esportiva culé, que és Zubimendi de la Real Societat.
Yo coincido con Rodri en la selección, que también es bastante parecido, aunque cada uno con sus características y juega también un sistema en el City bastante parecido a lo que requiere el Barça. Y bueno, se hablaba también de Zubimendi, que también puede ser más posicional y ha jugado en las categorías inferiores de la selección. Sí que hay parecidos, hay que tienen más similitudes y que quizás puedan ver el fútbol de una manera parecida y tener conceptos que yo he podido tener a lo largo de mi carrera.
I també escoltem una altra veu, precisament parlant de qui pot ser el substitut de Busquets al migcentre del Barça. És l'exentrenador blaugrana Louis van Gaal, que entrenarà per última vegada la selecció dels Països Baixos en aquest Mundial de Qatar. Per ell, el substitut de Busquets és clar i ja està al Barça.
Ja li vaig dir que no li trauria el lloc a Busquets, però ara que ell marxarà és la seva posició. Cada vegada que ha jugat en aquesta posició ha sigut el millor. Si volem tancar l'adversari, Frenkie és el jugador que pot jugar des de baix, així que és molt important, especialment en els grans partits, però sempre ha sigut important perquè té el control de la pilota. Pot saltar-se una línia i té la perspicàcia de deixar un jugador sol davant del porter.
Doncs per Van Gaal és clar, és Frenkie de Jong el substitut de Busquets, un Frenkie de Jong que competirà també amb un altre blaugrana, Memphis Depay, amb els Països Baixos en aquest Mundial. I recordem que un cop acabi el Mundial, Ronald Koeman tornarà a ser el seleccionador nacional.
Sortint de la selecció espanyola, parlant de, o escoltant Busquets, també escoltant Pedri, també relacionat en part amb la Roja, concretament amb el seleccionador Luis Enrique, aquesta nit s'estrena un nou capítol d'Universo Valdano, i el protagonista és Leo Messi, Laia.
Sí, l'astre argentí parlarà del Mundial Mundial i les grans expectatives que té en aquesta cita i també de futbol, de la seva exitosa carrera. En un avanç hem pogut escoltar ja Messi parlant de dos dels entrenadors que ha tingut. Assegura que un cop superat l'episodi de Noeta, van acabar demanant-li a Luis Enrique que no deixés del Barça, que continués dirigint l'equip.
Y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí que bueno, que no duró un tiempito, pero después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día.
Se nota todo esto que estás contando, que aquello fue un episodio, digamos.
Sí, hasta el último día que él decidió ese, que nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya, que estábamos bien.
Els elogis grans, però se'ls han dut. Guardiola diu que va fer mal al futbol perquè després tothom volia imitar una cosa que era impossible.
Parecía tan fácil, tan sencillo, que todo el mundo quería copiar después. Mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te das cuenta de lo que hicimos, de lo que fue eso. Y...
Claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía.
Todo.
La conversa sencera de Messi amb Aldano aquesta nit a Movistar a les 10 de la nit.
Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
RAC 1 migdia.
Atenció ara a la polèmica que ens arriba des de la Premier i que té a veure amb Cristiano Ronaldo, que ha acabat explotant contra el Manchester United. En una entrevista al diari The Sun, el portuguès sentencia Eric Ten Hag. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. És una estripada històrica del portuguès que denuncia que no s'han portat bé amb ell, ni ara ni tampoc abans. Diu Cristiano que el club anglès l'ha traït.
Not only the coach, but the other two or three.
No només l'entrenador, sinó un parell o tres de persones que hi ha dins el club. I el director executiu, sí. Em sento traït. Mira, tant se val. La gent ha de saber la veritat. Sí, em sento traït. I tinc la percepció que hi ha gent que ja no és que no em volgués aquest any, sinó que ja no em volia l'any passat.
This year, but last year too.
De fet, el portuguès dispara contra la gestió del club i acusa el United d'haver-se quedat ancorat en el temps en molts aspectes.
Nothing changed.
Res ha canviat. La piscina, els jacuzzis, fins i tot qüestions que tenen a veure amb la tecnologia. La cuina, els cuiners, gent encantadora que m'estimo moltíssim. El temps s'ha aturat, un fet que em va sorprendre moltíssim. Pensava en veure coses noves, noves tecnologies, infraestructures, però desgraciadament veig moltes coses que ja solia veure aquí quan tenia 20 o 21 anys. M'ha sorprès moltíssim.
20, 21, 23, so surprised me a lot.
Cristiano, que apunta a Sir Alex Ferguson com a últim gran gestor i entrenador.
I don't know what's going on, but since...
No sé què és el que s'ha fet, però des que va marxar Sir Alex Ferguson no he vist cap mena d'evolució al club i la progressió ha sigut zero. Per exemple, hi ha un detall que trobo interessant. Quan va marxar Sir Alex, en el seu lloc com a director esportiu, hi van posar Ralph Ragnick, una decisió que ningú va entendre. Aquest tio no és ni entrenador. En un club tan gran com el Manchester United, aquesta decisió no la va entendre ningú.
All the world, you know.
Cristiano Ronaldo, que ha jugat 16 partits aquesta temporada entre la Premier i l'Europa League.
Veurem si aquest poc protagonisme que ha tingut amb el seu club li repercuteix de cara al Mundial, un Mundial atípic per les dates en què es disputarà, i una de les incògnites és saber si tindrà conseqüències a nivell físic pels jugadors. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
Ahir el Tu Diràs, l'Aleix Pariser, analitzava precisament aquesta qüestió amb quatre ex-fisioterapeutes i preparadors físics de Barça, Espanyol i Girona.
Sí, va ser una tertúlia 4 en què els preparadors físics van avisar que un dels principals maldecaps a jugar al Mundial en plena temporada són els canvis en les rutines dels entrenaments. Això ho explicava Juanjo Brau, que ha treballat durant 24 anys al Barça.
Em preocuparia el risc lesional potser en el canvi d'entrenament, en el canvi de la metodologia d'entrenament.
Què vol dir amb això, exactament?
Doncs que, lògicament, cada jugador entrenarà d'una manera molt diferent o bastant diferent a el que s'entrenen els seus clubs. Per tant, què passa? Quan tu fas una modificació en tan curt termini de la preparació física, doncs, home, el risc lesional doncs és més alt.
En aquest sentit, Aureli Altimira, que va ser preparador físic amb Guardiola al Barça, explica que els jugadors acostumen a marxar amb deures aquestes cites.
Bueno, cada jugador tenia protocols, depenent dels problemes que tenia o de les lesions a què era més propens, doncs, cada jugador tenia un protocol. I sí, aquests jugadors són, al final són professionals i ho fan el temps de vacances, quan estan a l'estiu, quan els donem la feina per fer l'estiu, i ho fan quan van a la selecció. Sempre intenten cuidar el seu cos, que és la seva eina de treball, no?
Uns deures, però, que sovint són difícils de complir, com destaca Javier Carrión, amb més de 15 anys d'experiència a l'Espanyol. És per això que remarca la importància que la comunicació entre seleccions i clubs sigui fluida.
Intentar que el tiempo que es tanto en la selección, pues que haya la máxima comunicación, ¿no? Tanto con el jugador como con el staff, todo lo que son datos, ¿no? De GPS, partidos, incidencias que puedan ir habiendo, para que cuando te lleguen tengas la sensación de que has perdido la mínima información posible.
I l'expreparador físic del Girona, Jordi Balcells, explicava com els equips més modestos seran els més beneficiats per aquesta aturada.
Comparant-ho amb lligues nòrdiques o fins i tot l'alemana, hi haurà molts clubs que aprofitaran per recuperar jugadors que tenen tocats, i aprofitaran aquestes 5-6 setmanes que hi hauran de, entre cometes, pretemporada, per recuperar aquests futbolistes i desconnectar una mica també de la competició, que és molt intensa, i encarar el tram final de la temporada d'una manera, doncs, bueno, potser més descansada.
Tots ells admeten, però, que l'impacte físic del Mundial a les cames dels jugadors acabarà sent una incògnita.
Això pel que fa al vessant esportiu, però el Mundial de Qatar no només es jutjarà per aquest vessant, també ho farem des del prisma social i polític, i és que des que es va escollir la seu es va iniciar el debat de la pertinència o no que l'Emirat acollís la competició. De fet, és la primera vegada que la Copa del Món es disputa en un país àrab i l'objectiu de Qatar és guanyar rellevància internacional i obrir les portes al turisme. Ara bé, no a qualsevol preu. El país s'ha blindat i vol tenir un control absolut de tots els aficionats i periodistes que van a cobrir l'esdeveniment. Per exemple, aquells que vagin al Mundial s'hauran de descarregar aplicacions mòbils obligatòries que, segons els experts, serveixen per espiar. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Si no es pot entrar a Qatar sense la Haya, una autorització que va via aplicació mòbil, és el visat, et permet circular lliurement pel país i també utilitzar el transport públic de forma gratuïta. Aquesta app et demana una sèrie de permisos, pot accedir a la ubicació i a les connexions de xarxa. Per tant, el control és exhaustiu. Ara bé, durant el període que dura la competició és impossible obtenir la Haya com un simple turista. És necessari tenir almenys una entrada per assistir a un partit de futbol i les entrades només es poden aconseguir via FIFA i en versió digital. Per accedir als estadis cal el codi QR que s'obté després de descarregar l'APP al mòbil. I és que Qatar fins i tot vol tenir controlades les aficions. Segons ha publicat The New York Times, el comitè organitzador del Mundial ha pagat el viatge, l'allotjament i les entrades a uns 50 aficionats de cada país. Recordem que són 32 els que hi participen. A canvi, els aficionats han de fer-se ressò dels missatges de suport del Mundial a través de les xarxes socials, fent m'agrada i compartint les publicacions. El comitè també vol que s'elimini qualsevol missatge ofensiu o degradant del país.
Qatar, doncs, que intenta blindar-se perquè tota la polèmica i les protestes que giren al voltant del Mundial no entrin al país, però les protestes, les veus en contra, lògicament, no s'aturen. I no només això, a mesura que ens apropem a l'inici de la competició, s'incrementen. Una de les últimes mostres de rebuig ens arriba de la cantant Dua Lipa. És un dels noms que sonaven per la cerimònia d'inauguració juntament amb el de Shakira, però la cantant britànica diu que no anirà a Qatar perquè és un país que no respecta els drets del col·lectiu LGTBI. L'artista, per tant, ha desmentit el seu perfil d'Instagram el rumor sobre la seva presència al Qatar. I poc després que acabi el Mundial, es disputarà la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, una altra competició assenyalada pel com s'ha escollit la seu i per les característiques del país que l'acull. Doncs bé, avui afegim un nou capítol a la polèmica que gira al voltant de l'acord de tres bandes per portar la Supercopa a terres saudites, concretament sobre les comissions que hauria cobrat Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué. Àlex Massana, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia. Si el diari El Mundo ha tingut accés a l'informe que ha fet la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i que conclou que la federació va voler mantenir oculta la relació amb Cosmos, això ho cita literalment, i sobretot que ho feia perquè era el contracte de vinculació amb el holding de Gerard Piqué més enllà de l'acord a tres bandes per traslladar la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Hi ha una comissió de 4 milions d'euros per cada any de contracte, és a dir, com que en són 6, 24 milions d'euros que la federació rebria del país asiàtic i pagaria a Piqué. Aquests 4 milions es paguen, segons aquest informe, sota el concepte de tarifa d'èxit. De fet, una de les condicions indispensables per portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita era que es paguessin aquestes comissions. Si fos així, contradiu això el que va dir per activa i per passiva l'abril passat Luis Rubiales en l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol.
Nosotros hemos negociado directamente con la gente de Arabia Saudí
y para nada en ningún momento hay, por lo menos por nuestra parte, ningún comisionista, sino que lo que hay es un acuerdo firmado a dos partes y luego obviamente pues con la participación de los clubes.
De moment, Xavi, el cas l'estan investigant a la Fiscalia Anticorrupció, a un jutjat de Majadahonda, i per cert que la Federació Espanyola més un comunicat a mig matí dient que confia plenament en la justícia que investiga el cas i que tot plegat és una manipulació del Mundo que vol desacreditar l'ens federatiu i el seu president.
Coses, un últim apunt de seleccions serà per parlar de la selecció espanyola femenina que demà juga un amistós contra Japó a la Cartuja. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, serà l'últim partit d'una altra aturada de seleccions sense les 17 jugadores que continuen renunciant a ser convocades. Avui a 6:15 parlarà Jorge Vilda en la prèvia del partit i després faran l'últim entrenament. Per cert, Salma Paraviolos va exhibir divendres amb un hat-trick en el seu debut amb l'absoluta contra l'Argentina. Recordem, l'única blaugrana en la convocatòria. Pel que fa al Barça, tornarà a la feina amb tots els efectius aquest dimecres per preparar el duel d'aquest diumenge a les 12 contra l'Alavés. Tot això abans de la gran cita a la Champions contra el Bayern i també la del Metropolitano el 27 de novembre. D'altra banda, aquest matí també hem sabut la data oficial del Barça-Reial Societat de l'onzena jornada de la Lliga F. Es disputarà el 3 de desembre a les 12 del migdia.
Clau futura, amb les seleccions protagonistes, en clau passada, els clubs van tancar ahir les competicions a casa nostra amb la disputa de la primera ronda de la Copa del Rei. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I han avançat 3 dels 7 equips catalans que entraven en joc. Han caigut, a més, dos primeres.
Sí, anem a pams. Pel que fa als catalans, han accedit a segona ronda els dos de primera divisió, Espanyol i Girona, i el de primera federació, el Nàstic. Han quedat eliminats els altres 4 de diferents categories, l'Olot, el Manresa, el Lleida Esportiu i el Mollerussa. I al migdia, els del Pla d'Urgell van caure contra el Rayo Vallecano 1-3, el mateix resultat del Manresa-Pontevedra. Ja a la tarda el Lleida Esportiu va presentar batalla. El líder de segona divisió, l'Alavés, però va acabar cedint 0-1. També ahir el Girona va eliminar el Quintanar del Rei 1-2 a la pròrroga. Dissabte l'Espanyol havia eliminat el Rincón, el Nàstic, el Racing Rioja i l'Olot havia caigut contra el Llevant. Com dius, dos equips de primera han dit adeu a la Copa en aquesta ronda. Les primeres de canvi són el Cádiz i l'Almeria. El Cádiz 3-2 a Irún contra el Real Unión i l'Almeria 2-0 a Arenteiro, a Galícia. Van imposar la lògica avançant ronda ahir altres equips de primera com el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao o la Reial Societat, que per cert avui ha anunciat la renovació d'Imanol com a tècnic fins 2025. La segona ronda jugarà just després del Mundial, 20, 21 o 22 de desembre. El sorteig es fa demà passat dimecres a les 5 de la tarda a les Roses. Encara no hi seran els equips que juguen la Supercopa d'Espanya, o sigui Barça, Madrid, Betis i València. El bombo hi haurà 14 equips de primera, 16 de segona, 12 de primera federació i 14 de segona federació. Espanyol i Girona tenen tots els números de jugar contra un segona federació a domicili. El Nàstic rebrà segur al nou estadi un dels 16 equips de segona divisió que queden vius.
Gràcies, Edu.
Fins ara.
I a la resta d'Europa són les lligues les que han marcat el final de la competició de clubs abans del Mundial. Bassa.
Sí, a la Premier l'Arsenal és més líder després de guanyar dissabte els Wolves, ara amb 37 punts, aprofitant la punxada del City a casa contra el Brentford, fent que els de Guardiola es quedin amb 32, Newcastle i Tottenham ocupant les altres dues places de Champions, mentre que el Manchester United és cinquè en posició Europa League, gràcies a la victòria d'ahir per 1-2 al camp del Fulham. El Liverpool continua sisè i el Chelsea és vuitè. A la Sèrie A, el Napoli continua també com a líder després de guanyar aquesta jornada. L'Udinese tenen 8 punts més que el Milan, que també va guanyar la Fiorentina, i deu més que la Juve, que es va imposar a la Lazio en la lluita pel tercer lloc. Ara la Lazio és quarta amb 30 punts, mateixos que l'Inter de Milà, que és cinquè, l'Atalanta amb 27 és sisè i la Roma setena fora d'Europa. A la Bundesliga, el Bayern de Múnich va guanyar dissabte el seu partit al camp del Schalke i es consolida en el primer lloc, tot i que totes les mirades estaven posades en el partit que hi jugaven els dos equips revelació que persegueixen els bavaresos a la classificació, Friburg i Union Berlin. El Friburg es va imposar clarament per 4-1 i, per tant, el Friburg és qui agafa avantatge en el segon lloc, amb 30 punts, 3 més que l'Unió Berlín, que baixa fins al cinquè lloc, perquè s'ha vist superat ara tant pel Leipzig com per l'Eintracht de Frankfurt. I a França, el PSG segueix igual de líder, després de golejar i l'Auxerre per 5-0, sense que marquessin ni Messi ni Neymar, i amb només un golet d'Mbappé. Els parisencs sumen 41 punts just abans d'aquesta aturada, sense haver perdut només dos empats. De moment, treuen 5 puntets al Lens, que és segon, i 10 al Rennes, que és tercer.
passes, no gastis més energies, eh? Perquè amb Línia Directa tens una assegurança per a vehicles elèctrics i híbrids endollables a un preu definitiu, amb una oferta que canviarà per sempre el món de les assegurances. Si et canvies ara, tens una assegurança a tot risc amb franquícia per només 249 euros, amb cobertures especials com la substitució de la bateria en cas de sinistre o el robatori del cable de càrrega. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulten les condicions.
RAC 1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Ens arrumpes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Passa 5 minuts a 3 quarts de 3. Obrim plana poliesportiva parlant de tenis. Tenim en joc bases la Copa Masters de Turín.
Segona jornada, la primera del grup B, l'anomenat grup vermell, on hi són Djokovic, Medvedev, Rublev i Tsitsipas. A les dues ha començat de moment el primer partit del grup entre Medvedev i Rublev, un duel rus que encara està al primer set. De fet, es resoldrà el desempat. Més tard, a l'horari nocturn, a partir de les 9, es veuran les cares Djokovic i Tsitsipas. Recordem que ahir Nadal va caure estrepitosament contra el nord-americà Fritz per 7-6 i 6-1 i es en l'altre partit, el noruec Casper Ruud va derrotar el canadenc Félix Auger per 7-6 i 6-4, i per tant Fritz i Ruud lideren el grup i Auger i Nadal el tanquen. Demà necessita sí o sí guanyar Nadal a Auger, el tenista que entrena, per cert, el seu tiet Toni Nadal, per seguir amb opcions. I mateixa situació, per cert, en la que es troba Marcel Granollers en el quadre de dobles en què participa el Masters fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Ahir van perdre en 3 sets contra el nord-americà Ram i el britànic Salisbury. Demà se la jugaran contra el salvadoreny Arevalo i el irlandès Roger.
I Gemma, què ens falta per saber?
Que la veneçolana Yulimar Rojas i la peruana Kimberly García, campiones del món de triple salt i de 20 quilòmetres marxa, respectivament, comparteixen amb la nigeriana Tobia Musan, atleta de 100 metres tanques, la nord-americana Sydney McLaughlin, dels 400 metres tanques, i la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, el títol de finalistes al trofeu de la World Athletics a l'atleta mundial de l'any 2022. Eric Suris és el nou entrenador del club bàsquet Jairis de Múrcia, de la Lliga Lep Plata femenina. La selecció espanyola de bàsquet busca avui el bitllet pel Mundial de l'any vinent. L'equip de Sergio Scariolo ha de guanyar els Països Baixos a 2:15. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliuenc continua a la zona mitja de la classificació amb 4 victòries i 2 derrotes després del triomf per 65-60 sobre el Benvibre.
8 minuts i seran les 3. Ara el que farem és una pausa molt curta i de seguida tornem per rematar aquest RAC 1 migdia.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe a Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9 amb 90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la 1 del migdia, viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. És exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones!
El dijous 17 de novembre, el Vostè primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village. Mira, ja estic avançant a la Laura Fa, a la Silvia Soler i a la Deixera Lovede. Esther, tu vindràs?
Oh, i tant, allà estarem.
Per favor, ens passarem bomba. Pijama party.
I en públic.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som...
I a tu també.
1.
Els Mossos d'Esquadra modificaran les seves actuacions per protegir les persones vulnerables i seguir avançant cap a una policia més democràtica i propera. El cos policial aplicarà un nou protocol en casos de desnonaments o desallotjaments, situant les persones vulnerables al centre i atorgant seguretat jurídica als agents. A Catalunya Avança parlarem d'aquest gir en el model policial amb experts del sector. Dijous 17 de novembre a 11:15 del matí, segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
D'aquí a 4 minuts arribarem a les 3. Obrim agenda cultural amb els Premis Butaca, que es lliuren aquest vespre a Premià de Mar, al Maresme. Cantando bajo la lluvia lidera el rànquing de nominacions d'aquests guardons de teatre. L'obra té 10 nominacions, entre les quals la de millor musical, i també 4 intèrprets que aspiren a un guardó. Ivan Lavanda, Ricky Mata, Diana Roig i Mireia Portes. Tots seran a Premià, la ciutat on van néixer els Butaca fa 27 anys, a través d'un programa de la ràdio municipal, Bàrbara Padilla.
Pel que fa a la resta de nominats, Animal Negre Tristesa, de Julio Manrique, i L'Uraneta, de Guillem Clua, opten a premis en 6 categories, i El pes d'un cos, a 5. Hi ha 3 espectacles que tenen 4 nominacions. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, Romeu i Julieta, i L'assassinat a l'Orient Express. A més, el butaca honorífic serà per l'actor Jordi Benacolotxa. El premi, que porta el nom d'Anna Illizarán, reconeixerà la seva dilatada trajectòria.
Els Amics de les Arts estrenen divendres la comèdia musical Pares Normals. L'espectacle, amb el segell de Marc Artigau i Minoria Absoluta, es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona. Aquest matí, Artigau i els Amics han passat pel món a RAC1 per presentar el muntatge en què han treballat durant 4 anys.
Amb cançons inèdites dels Amics de les Arts i la direcció de Sergi Balbel, l'obra explica la història de l'Aran, un noi de 30 anys que ha decidit fer la seva vida lluny dels seus pares. Un accident, però, fa que hagi de replantejar-se tota la seva existència. La banda reconeix que fer un musical era un somni que teníem pendent.
És el somni més antic que teníem com a grup, que no havíem acomplert encara, perquè el 2005, a la primera entrevista que fem a l'Enderroc, i els hi diem, un dia farem un musical. Estàvem esperant a tenir-lo, o sigui, a fer-ho amb les condicions òptimes. Vam dir que si no ho fèiem amb els millors, no faríem cap musical. Hem rebut propostes per fer-lo abans, inclús fer una cosa com més de greatest hits, d'agafant tots els èxits i cosint-los, i vam dir que no.
Protagonitzada per Enric Cambrai, Julià Bonjoc, Anabel Tutusaus i Albert Pérez, Pares Normals intenta demostrar, en paraules dels seus creadors que la normalitat està sobrevalorada. Per cert, a la producció hi haurà música en directe, però els Amics de les Arts no hi actuaran.
Els llums de Sant Pau tornaran al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau la setmana que ve, el dia 22. Fins al 15 de gener s'hi farà l'espectacle L'univers de la llum, que juga amb la il·luminació i els colors per fer un viatge al cosmos. Tot plegat en un recorregut de més d'un quilòmetre.
Aquest any hi haurà 6 instal·lacions lluminoses més que l'any passat, una vintena en total, per oferir una experiència més immersiva. Ho explica Nico Rena, director de Proactive Entertainment, un dels organitzadors.
Hi ha algunes que són figures il·luminades, hi ha altres que són biomappings, hi ha altres que són experiències immersives, espectacles de llum que van amb làser. Hem afegit moltes instal·lacions diferents i amb un espai, alguns espais interiors per ensenyar coses que no vam ensenyar l'any passat. Per la gent que no conegui el recinte modernista, els interiors dels edificis són impressionants.
Segons Rena, per la crisi energètica, tot el recorregut serà amb llums LED, cosa que els permet un estalvi del 80%. Les entrades ja estan a la venda al web elsllumsdesantpau.com.
I amb música, el Jay actua aquesta nit al Sant Jordi Club. Fa dins la gira per presentar el seu últim treball de Dream.
La banda britànica ja coneix el Sant Jordi Club fa gairebé 5 anys i van actuar per presentar el seu tercer disc, Relaxer. Aquesta nit hi tornen amb un nou disc sota el braç. Ara bé, no serà el primer cop que els temes de The Dream sonaran en directe a Catalunya. Aquest estiu la banda els va desgranar en un concert al Festival Vida a Vilanova i la Geltrú.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró.